Marc Xiria és del, a part de la porta, que no ha de fer cap, no té cap necessitat de presentar projectes perquè la seva, els seus anys, la seva, els seus 5 anys de gestió ja són un aval de quin és el seu programa, per tant no té cap necessitat d'explicar, i ho farà, quan hi hagi campanya i no precampanya, ell anirà explicant quin és el seu programa, però el seu programa el coneix tot el soci del Barcelona. Dels altres, el que està presentant propostes és Marc Xiria. Després seran possibles o no seran possibles, però el que està presentant propostes concretes i que tenen algun valor i que el soci pot entendre és Marc Xiria. De fet, la seva candidatura es diu 42, que vol dir que hi ha 42 propostes. Aquesta en concret és meravellosa, magnífica. Què passa que després, quan has de gestionar el club i necessites ingressos, les coses no són tan boniques com són al cinema o com són en el món virtual de la precampanya. Insisteixo, molt bona proposta, molt bones intencions. Després, que això sigui possible o no, són figues d'un altre paner.
No, jo crec que perquè sigui possible, primer hi ha d'haver la voluntat de que ho sigui. I abans de la voluntat és idear de quina manera ho pot ser. Jo entenc que ho deuen tenir prou estudiat com per entendre que poden presentar una proposta d'aquestes característiques. A mi també m'agrada. O sigui, prioritzar al final el soci, i perquè el Camp Nou està vivint un procés de substitució evident, o sigui, no només pel preu de les entrades, que són exageradíssimes, sinó perquè el soci se l'està apartant del club. Laporta, però suposo que presentarà les seves propostes. Fins ara el que hem vist és bastanta improvisació. Després...
Improvisació de Laporta?
Bueno, home, no ho sé, amb el tema de les inscripcions, amb el tema de l'1-1, amb el tema de l'IMAC...
A la campanya, improvisació cap. Ell...
No, la campanya, o sigui, la campanya ni improvisació ni improvisació.
El seu mandat ja és prou campanya, vull dir, no necessita plantejar més coses.
Però si el seu mandat és prou campanya, jo el que estic dient és que el seu mandat ha sigut improvisació.
I el del soci, que està molt bé.
4 anys improvisant, no passa res.
I el del soci, que està molt bé, que és molt maco, jo ho compro, jo porto 50 anys de soci i, per tant, estic content amb aquestes propostes, però de la realitat, després, el que et diu és que el soci tendeix, no tot el soci, una part significativa del soci, tendeix a revendre els abonaments, a posar-los sempre que pot.
Perseguim-los.
El seguim lliure.
Perseguim-los.
I per tant...
Tampoc s'ha fet,
I per tant és una tendència habitual del soci. I tot això, que el bonic i el poètic de que els socis tinguin sempre les millors localitats, després és incompatible amb que el club pugui explotar les seves explotacions.
Bueno,
sovint.
Aquí m'estan dient que jo no he fet els estudis econòmics, que guanyaran 13 milions d'euros.
Segurament. Potser Marc Xiria és el mago de Oz i és capaç de fer-ho. Potser. Bueno, però jo el que et dic, que m'agrada la proposta, les 42 que fa Marc Xiria, però després aquestes propostes s'han de posar en pràctica.
Sí, esclar. Vull dir,
els mundos de Yupi i després està la realitat.
No, però si ja estem dubtant que no es pugui posar en pràctica, potser que no es presenti ningú i que guanyi la porta directament.
No,
que no hi hagi eleccions com a Madrid.
Pot fer la caricatura que vulguis. Jo no he dit això. Jo he dit que està molt bé com a proposta, que després la realitat potser fa que sigui... Bueno, li dificulta la capacitat
potser,
de fer-ho.
O no, no?
No, potser o no.
Sigui,
potser
jo vull, clar, entendre, clar, vull, no. vull entendre que hi ha un equip que ho ha estudiat molt bé, que ho ha treballat...
Sempre hi ha equips.
I que està pensant a veure com...
Els croquis
canviar
a la pissarra...
Canviar la manera de gestionar el club.
Els croquis a la pissarra queden de puta mare, sempre.
No,
de tota la vida.
I segurament es trobaran problemes que no podran solucionar d'un dia per l'altre, perfecte. Però, per exemple, que et diguin que tindràs un descompte d'un 1% o que congelaran els abonaments gràcies a un patrocinador que apareixerà carnet físic, doncs ja em sembla una cosa que està pensada.
Sempre anem a parar els patrocinadors.
Està fent una bona campanya.
Patrocinadors que en el mandat de Laporta han augmentat, no recordo exactament ara el percentatge, però han augmentat de forma molt significativa en els darrers 5 anys.
Algun fins i tot ha durat una setmana.
Per tant, els patrocinadors, precisament els patrocinadors, és, em sembla, una bona mesura. I que aquesta sí que s'ha demostrat que és eficient. Perquè funciona.
Ja arribem a un punt d'acord.
Perquè funciona. Perquè els patrocinadors funcionen.
Però escolta, qui ha pensat això de l'abonament ha sigut Marc Xiria, no Joan Laporta. No ho sé, vull dir que no passa res.
No t'estic dient això. Em fa gràcia que us sentiu al·ludits en seguida per qualsevol comentari.
Ets tu que t'has sentit al·ludit.
Jo només
he fet el meu comentari.
Però ja...
En un altre punt de la ciutat de Barcelona...
La improvisació!
Això pel que fa a les propostes de Víctor Font. Solde, encara estàs per aquí. Avui s'havia de celebrar un debat a Mundo Deportivo en clau de projectes esportius i finalment no s'ha pogut celebrar, no?
No, suposo que el Puquín sabrà molt més també del tema. He intentat parlar amb totes les candidatures. El que ens han explicat és que ahir a la nit, en aquest debat hi havien d'anar Carles Planchart per la candidatura a Víctor Font, Pere Gallego per la candidatura a Marc Síria, Joan Soler per la candidatura a La Porta i Jordi Codina per la candidatura a Vilajoana. Ahir a la nit, la candidatura de Víctor Font va dir que hi aniria Jaume Guardiola, que no hi aniria Carles Planchart i que aniria Jaume Guardiola. Què va passar? Que la candidatura de La Porta va respondre dient que ells no hi anirien. Si canviaven els plans d'aquesta manera a última hora, ells no hi anirien. Aquest matí hi han anat, però no s'ha celebrat el debat. Hi ha hagut una hora aproximadament de debat, debat intern sobre si es feia o no es feia, i finalment doncs, no s'ha acabat fent.
Joan.
Bé, en línies generals és així. Ahir la nit, rebem... Bueno, rebem, jo no. Pararé, el Mundo Deportivo rep una comunicació del germà de Víctor Font, perquè Víctor Font, que porta anys parlant de nepotisme i de que La Porta posa els seus amics i saludats a la Junta, resulta que té de cap de campanya o de director de comunicació de campanya el seu germà. El germà, no el veí o l'amic o algú que digui un fill, el germà. Doncs que no veuen a Planchart. La comunicació exacta és aquesta. És que no veiem a Planchart perquè, clar, Planchart de futbol en sap molt. O sigui, del Dream Team, del superequip tècnic que va presentar l'altre dia Víctor Font, que evidentment havia anunciat prèviament que Flick fliparia, i m'imagino que Flick deu estar flipant en colors, és a dir, deu estar veient la Via Làctea sencera al sostre de casa seva. Resulta que Planchart no es veia en un debat de política esportiva, perquè clar, ell de futbol en sap, però i si surt el tema del bàsquet? Ell de bàsquet no en sap. I si surt el tema d'handbol, de futbol femení, potser sí, perquè és futbol, saps? Aquests són els termes. I que havien pensat que portarien a Guardiola. El Mundo Deportivo, què fa? Els diu, mira, s'ha pactat amb les quatre precandidatures que venen els senyors que acaba de dir, que acaba de citar molt encertadament l'Adrià Sol de Vila. I ja des del primer moment el Mundo Deportivo li fa saber que no és el que s'ha pactat i que no ens sembla correcte. I aquest matí, ara què passa? Bueno, doncs presenta el senyor Guardiola, que és el director, exdirector del Banc de Sabadell, que fa quatre dies ha estat a punt d'entrar, de ser víctima d'una OPA per part del BBVA, recordem-ho. Posem les coses al concepte. Resulta que Planchart no s'atreveix a anar a un debat amb els altres caps de campanya i resulta que porten a Jaume Guardiola com si fos el Messias. Com si fos el Messias de Catalunya. Potser sí que de futbol en sap molt Jaume Guardiola, però era un debat, insisteixo, de l'àrea esportiva, i per tant entenem que havia... Perdona, de Mundo Deportivo entenc, perquè estic parlant jo, no sé el que dirà Mundo Deportivo, però el que jo, Joan Poquí, diu és que era un debat de l'àrea esportiva i s'havia pactat. No s'havia pactat vostè porti a qui vulgui, vostè porti a qui vulgui, i vostè porti... No, no és això el que s'havia pactat. S'havia pactat del Mundo de... Per no cagar-me els noms, tinc la xuleta aquí. De La Porta vindria Joan Soler, de Víctor Font vindria Carles Planchart, de Vilajoana vindria Jordi Codina i de Marc Síria vindria Pere Gallego. Això és el que es pacta. I ahir, a última hora, ens truca, insisteixo, el germà de Víctor Font dient que no ho veuen clar, que no veuen clar que el Carles Planchart defensi la política esportiva de la candidatura de Víctor Font. Aquest matí, abans que això es faci públic, la precandidatura de Víctor Font, nosaltres ja emet un comunicat dient falsedats, dient que la candidatura de Joan Laporta no s'ha presentat. És mentida, com molt bé ja ha dit Adrià Soldevila. Han anat a la redacció del Mundo Deportivo Joan Soler, Enric Massip i Gabriel Martínez. I allà no s'ha arribat a un acord de que es fes el debat en condicions diferents a les que s'havien pactat. Aquesta és la realitat. Aquesta és la veritat. Aquests són els fets, tal com jo us he explicat.
Doncs gràcies, Joan, per explicar-nos aquesta intrahistòria. I abans d'acabar aquest xarrup electoral, Solde, ahir Camprubí parlava de la necessitat de que s'unissin forces contra La Porta. No sé si tu tens alguna darrera informació sobre la possibilitat d'aquest pacte.
Bàsicament, que Marc Síria, ni ara, ni abans del 2 de març, ni després del 2 de març, pactarà amb els altres dos candidats.
Com ho veus, Ivan?
Sí, bueno, sí, tinc la mateixa informació. Vam estar junts amb un esmorzar informatiu amb el Solde i, bueno, som un clan, no presenta precandidatura i vol la unitat de tots els opositors, entre cometes, a la porta. És que a mi no em toca dir si ho han de fer o no. Vull dir, jo al final simplement explico, opino del que veig, no del que m'agradaria que passés, perquè com a soci tinc la meva opinió, però com a periodista crec que em vaig a mantenir una mica al marge d'això. El que sí que crec que és evident que és que si tenen alguna possibilitat de que la porta no torni a sortir president és amb la unitat, és el que crec. Ara, també entenc perfectament que cadascú presenti el seu projecte i que cadascú defensi les seves idees i que no es vulguin ajuntar uns amb els altres. Ho entenc perfectament, entenc les dues postures, perquè crec que aquí es deixen molts calés als precandidats, es deixen moltes hores de feina, moltes trucades, moltes reunions per presentar un projecte propi, no per presentar un projecte a conjunt amb els altres, perquè o es fa des del principi o ara crec que comença a tenir molt poc sentit.
Coincideixo que si volen tenir opcions d'enderrocar la porta és que hi hagi un sol candidat. Això d'entrada ja t'indica una cosa, que la porta malament no ho ha fet. Si té un suport tan ampli, és que malament no ho ha fet. I segon, em sembla bé que marxiri... és igual, però si té... És a dir, si té un suport tan ampli, com a mínim, és que el soci del Barça està content...
Aquesta associació...
O que un sector... Home, un sector... Aviam, si hi ha un... M'invento la xifra, un 51% de socis que estan contents...
Bartomeu també va guanyar.
Bueno, és igual. Ja sabem que els que guanyen són tontos, però si hi ha un 51% de socis del Barça que estan a favor, que estan contents amb la gestió de la porta, és que malament no ho ha fet. I segona, que les candidatures, és a dir, els projectes, les propostes Frankenstein, amb un tros d'aquí, un tros d'altre, normalment
els
pactes no surten bé. Històricament és així. Per què? Perquè cadascú té el seu lideratge i té les ganes de fer les coses de la seva manera. Quin és l'avantatge de la porta, sobretot els altres? Que fa les coses a la seva manera.
Volíem parlar d'aquest partit de diumenge. El Barça rep el Llevant a 4:15, el penúltim classificat. Un partit, Santi, pel que ens vas explicar ahir, que segurament Hansi Flick podrà comptar amb Pedri i Rashford. I avui hem tingut una molt bona notícia a l'entrenament del Barça.
Perquè ha fet una part de l'entrenament amb el grup, la part inicial, Gavi. Per tant, gran notícia. Va dir la porta que tornaria al febrer, Flick que el mes que ve, al març. Sigui quan sigui, està molt a prop perquè ja està entrenant amb el grup, per tant, fent una part de l'entrenament amb el grup, serà més progressiu que Pedri, serà més progressiu que Rashford, encara li queda una mica, però bona notícia perquè Gavi ja està amb els seus companys.
Doncs molt bones notícies i tant de part del Barça. Joan, Ivan, no sé si us espereu algun ensurt. De cara a diumenge és el Llevant. T'anava a dir que és que el Barça ha guanyat sempre.
Era una caricatura, perquè estem en eleccions i això...
Totalment, ens oblidem d'aquest partit. És veritat que el Barça ha guanyat sempre el Llevant en partit de Lliga a casa. 16 partits, 16 victòries. Un partit ideal per reivindicar-se, però no sé si aquestes dades, Joan, potser no t'agraden gaire.
No m'agraden gens, perquè són dades per trencar-se. Partit trampa, amb totes les lletres, i atès que la setmana vinent no hi ha Champions, per tant, ni Copa del Rei, és setmana neta, que no reservi ningú a saco, amb els que consideri millors, i canvis, si convé, a la segona part, quan el Barcelona vagi guanyant 4-1. Dic un, perquè un ens en fotran, segur. O sigui, ja hi conto.
O no.
Però partit trampa.
No, jo crec que després de dues derrotes toca guanyar. Em sembla que seran 3 partits consecutius a casa, per tant... Toca fer-se fort un altre cop. I estic convençut que després... Bueno, el Flick va estar ahí, són les reunions amb els jugadors, que si vídeos, que si xerrada, que si autocrítica, i entenc que si... Ara toca demostrar-ho. La teoria toca demostrar-la.
Abans d'aquest Barça-Llevant, demà el Madrid visita Osasuna. Confieu en que pugui haver-hi una sorpresa al Sadar?
No.
Zero.
Zero, zero.
No, jo és que sóc optimista patològic. O sigui,
Quadrado de les Bermudes.
Si pensés que Madrid no pot perdre mai, ja no començaria a mirar els partits, perquè m'interessa zero el tipus de futbol que juguen. Llavors, quan miro el Madrid és sempre a veure si perd, i sempre el poso. Després, normalment el trec, però quan començo sí. Per què? Perquè sóc optimista patològic i sempre penso que puc tenir una alegria.
Ara és el dia de la marmota, la Lliga. O sigui, portem setmanes que sempre és el mateix.
Àrbitres, el 36.
És el Madrid fingint penals, fent teatre, que cauen com si hi hagués un francotirador a les graderies.
Saltos de trampolí.
I al Barça li van traient, li van traient.
I així estem. Dignes deixebles de Raúl González Blanco.
Amb el Madrid líder, per aquesta circumstància, pel tema arbitral. I no recordo jo un arbitratge com aquest des de, et diria, la Lliga de la Pandèmia. Aquells 11 partits...
La segona Lliga de Capello.
Espectacular.
La segona Lliga de Capello, que va ser un atracament constant.
Bueno, el Celta el van guanyar amb hat-trick de penals.
Sí,
amb hat-trick de penals.
Si guanya Madrid,
te'n recordes del partit de l'Almeria?
Insòlid. Bueno, l'Almeria, el 5-3
aquell. No, 3-2. Sembleu abullos cebolletes aquí. Si guanya el Madrid aquest partit, saltarà el Barça al terreny de joc a 5 punts dels blancs. Creieu que això pot condicionar d'alguna manera?
Crec que no. Crec que serà... Barcelona sortirà igual, hagi guanyat, hagi empalmat o hagi empatat el Madrid.
I recordem, encara que no ho sembli, que el Barça encara depèn de si mateix. Vull dir que guanyant el que queda, que crec... L'altre dia ho parlàvem un poquí fora de micro, i estic d'acord amb ell, és que el Barça haurà de guanyar tot el que queda.
No és possible.
No sé si ens deixaran.
Ara ho has dit.
No sé si ens deixaran. Ara ho has dit. Però l'obligació hi és, perquè el Madrid, jo crec que... O sigui, veient com estan anant els arbitratges, ens deixarà molt pocs punts. O sigui, és que no juguem amb igualtat de condicions.
No.
O sigui, competim amb el Madrid és competir contra el Madrid i competir contra tots els estaments, la Lliga, la Federació i el món mundial.
I
el coll.
Coll. Exacte, el peu al coll. Exacte. A veure, un apunt amb el Martí Juncà, perquè abans de tancar aquesta tertúlia voldria mencionar que aquest cap de setmana hi ha campanya d'alguns clubs catalans per promoure la donació de plasma. Martí.
Doncs sí, es tracta d'una campanya on s'han unit Espanyol, Europa i Sant Andreu per aconseguir donacions de sang i plasma. És una acció conjunta amb el Banc de Sang i Teixits, amb el lema "Aquest és l'equip d'or, un equip que salva vides", una campanya que va néixer l'any passat i que aquesta edició ha comptat amb la col·laboració d'aquests clubs catalans amb l'objectiu d'arribar a 65.000 donacions anuals. Fa dues setmanes va ser el torn del Sant Andreu, l'equip del Palomar, que va obrir l'espai Bota, i aquest cap de setmana és el torn de qui són els seus rivals al terreny de joc, però aliats en aquesta causa, el Club Esportiu Europa. Els escapulats habilitaran demà el Nou Sardenya com a centre de donació de plasma i la Biblioteca Mercè Rodoreda per donar sang. El darrer equip serà l'Espanyol, serà el dia 24, és a dir, el proper dimarts, que obrirà les portes de l'RCD Stadium. No és el primer any que l'Espanyol participa en una campanya d'aquestes característiques. L'any passat van assolir el rècord de donacions en un sol dia fora d'un centre sanitari amb 436, de les quals 176 van ser de plasma. Així que animem a tothom a participar en aquesta bona causa, ja sigui dissabte o sigui dimarts.
Si voleu participar a les pàgines web d'aquests clubs, trobeu tota la informació. Ivan Sant Antonio i Joan Poquí, moltes gràcies. Hem superat la primera. Sí, ens retrobem la setmana que ve.
Superem la primera.
Bravo. Anem al bàsquet, va.
Ja que n'hi haurà més, Fantàstic.
Bravo.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.